acabat també ja la porra, per tant tenim 12 porres. El diumenge Cira Puig Carreró anirà obrint sobres i anirem sabent què deuen haver pensat els candidats o candidates. Això té una importància molt relativa, vaja, gairebé no la té, però és per anar a passar el temps el diumenge a les 8 del vespre, abans no comencem a conèixer resultats. La candidata de Junts per Sitges, que gairebé formaria part d'aquesta llista de persones que en aquestes municipals ens han dit en aquesta taula que mai s'haguessin pensat que serien cap de llista o que es trobarien en aquesta situació. Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Mònica Gallardo formaria part d'aquesta llista de persones que mai s'haguessin pensat que estarien en aquesta situació?
Cert, però fixa't tu que ara ja gairebé ni me'n recordo d'aquell pensament, perquè aquests dies han estat tan intensos que ja no m'ho plantejo, això.
Amb ganes també d'acabar la campanya o com ha viscut Mònica Gallardo aquesta campanya?
La veritat és que ha estat una experiència, sigui quin sigui el resultat de diumenge, que estic segura que serà molt bo, una experiència que ha valgut moltíssim la pena, moltíssim. Estic molt contenta d'haver passat per una experiència com aquesta, d'intentar parlar amb quants més sitgetanes i sitgetans millor per explicar-los que vull ser la seva alcaldessa i per què vull ser-ho.
Un independent cap de llista de Junts per Sitges, i no sabem si en aquesta condició Mònica Gallardo entén que d'alguna forma, políticament parlant o personal, o fins i tot èticament parlant, ha de defensar molt o no la gestió del govern de Miquel Forns, o fins a quin punt?
Doncs, mira, Vicenç, l'he defensat exactament fins allà on he considerat que l'havia de defensar. No he tingut cap cotilla ni cap persona que m'hagi dit que he de ser, que he de vigilar en determinat tema o en determinat altre. Jo no sé què els ha passat a la resta de candidats, però segurament arribo contenta, arribo feliç i estic satisfeta perquè he donat, i a més acompanyada de totes les persones de l'equip i de la candidatura, el missatge que volíem donar. I això que em dius, doncs home, sí, és veritat. Jo, alguns consideren que és un avantatge, d'altres consideren que és un desavantatge, però en qualsevol cas hem modulat el missatge d'aquella manera que consideràvem que ho havíem de fer, perquè és evident que la gestió de Miquel Forns ha tingut coses positives, però també n'ha tingut d'altres que no han estat.
Què creieu que s'havia de fer més? Defensar allò que s'ha fet o plantejar allò que es vol fer?
Jo crec que a parts iguals. És a dir, jo crec que el govern de Miquel Forns ha tingut coses extraordinàries. Crec que és un govern que ha estat molt meritori, que no es pot fer un resum ràpid, és difícil fer una anàlisi ràpid perquè jo crec que hi ha una primera etapa, que és el primer mandat, que va ser més dur que aquest últim, i aquesta segona etapa. Per mi la gestió econòmica de l'Ajuntament ha estat excel·lent, és a dir, aconseguir tenir dèficit zero, jo crec que és un acte de generositat, sobretot pensant en que tu ja no hi seràs i que qui vindrà tindrà la possibilitat de gestionar recursos. Crec que la feina en tot allò que fa referència a l'atenció a les persones en serveis socials ha estat molt bona. Crec que ha estat una feina que segurament no s'ha explicat prou, perquè tenim una oferta de serveis socials referent al país, i per tant crec que la feina de la regidora Mireia Rossell ha estat molt bona. El mateix crec en l'àmbit de cultura, la Rosa Tubau al costat d'organismes com el Consorci del Patrimoni, del teixit associatiu, del talent local, ha fet una feina extraordinària, i crec que hi ha altres coses que no han funcionat tan bé. Un govern en minoria sempre és una cosa extraordinàriament complicada, un govern en el que són 8 de 21 és difícil, però jo parlo pel que m'han explicat els sitgetans i les sitgetanes i pel que jo també he vist, és a dir, he parlat amb moltíssima gent durant aquest temps i la gent no està contenta de com està el poble des del punt de vista de la via pública. I és veritat que tenim problemes arrossegats d'un contracte que està caducat, que a més hi ha hagut una licitació que ha arribat tard, que a més ha estat impugnada per alguns dels que s'hi han presentat. Hi ha mil embolcalls que poden donar resposta a tot això, però crec que no s'ha estat prou ferm amb la gestió, sobretot perquè jo sempre faig exercici de comparar com era el primer mandat. En el primer mandat l'Ajuntament devia 9 milions d'euros a CESPA, 9 milions. I malgrat tot, jo recordo intents de vaga, mil problemes de gestió amb la concessionària, malgrat tot en aquell moment es van aguantar, si em permeteu l'expressió, els matxos, i la cosa es va poder mantenir en unes condicions més o menys òptimes.
Ara us demanarem que aguanteu l'argumentari, perquè una de les preguntes va precisament sobre aquest assumpte. Per darrer cop, en aquesta campanya electoral, sobre el pot de les preguntes...
He d'obrir-lo ja mateix, oi? Vinga, doncs.
I escollir el paper que, aleatòriament,
te l'he de donar a tu,
que us vingui de gust.
Molt
i
bé.
La primera pregunta. Què penseu fer per resoldre el problema social dels top manta, rodamons i sense sostre?
Anem a pams. El problema dels top manta és un problema, malauradament, que no és un problema local, és un problema, jo he dit en més d'una ocasió aquests dies, és un problema d'abast nacional i fins i tot diria jo que internacional, és a dir, té moltes arestes. Jo crec que serem capaços de solucionar el problema del top manta en el moment en el que l'Ajuntament sigui capaç, tingui capacitat sancionadora. Jo sempre he pensat, i a més hi ha països i llocs on s'està fent, que el que hem de fer és multar el comprador, perquè aquest és un problema social. Nosaltres no podem permetre que hi hagi gent, més igual que siguin locals, visitants, estrangers, que vingui aquí i impunament compri aquestes persones, perquè malmet moltes coses. En primer lloc, el comerç local, que està pagant rigorosament els seus impostos. En segon lloc, una cosa que interpel·la molt els ciutadans i les ciutadanes, que és la nostra imatge, i per tant, jo crec que la mesura que Sitges sigui capaç de difondre el missatge que quan una persona ve aquí i compra productes il·legals és multada i és sancionada de veritat, aquest problema minvarà. Minvarà i m'atreveixo a dir-te que pràcticament desapareixerà. Paral·lelament amb això, crec que hem de fer una campanya molt agosarada. Si hem d'utilitzar la megafonia, la utilitzarem, i si hem d'utilitzar grans suports comunicatius, els utilitzarem, però la gent s'ha de sentir incòmoda quan estigui comprant a un venedor il·legal, a un venedor de top manta, al que se li han de buscar altres solucions i altres recursos. Però ja et dic, capacitat sancionadora i gran campanya pedagògica i de difusió de la prohibició de comprar. A més a més, en paral·lel, evidentment, augmentant la mesura que es pugui la seguretat.
No hi ha hagut resultat perquè és un problema crònic o perquè no s'ha fet prou?
Jo crec que és una mica de tot. És a dir, el problema de la venda ambulant és un problema crònic, és un problema que, com et deia, afecta molts d'altres llocs. Sempre es pot fer més, sempre es pot fer més. El que passa és que també és veritat que venim d'un context on l'administració pública, doncs, per reforçar seguretat, per posar més efectius, ha estat molt, molt, molt limitada. Venim d'un context en el que ens ha acompanyat 4 anys l'Arsal, ens ha acompanyat la llei d'estabilitat pressupostària, i això ha fet que, tot i tenir recursos, no es poguessin fer més coses. Jo tinc la confiança que això tingui una tendència inversa i que a partir d'ara tot això vagi variant.
Mal que darrere hi hagi un rerefons social, diferencieu la situació dels top manta respecte als rodamons i als sense sostre?
No té absolutament res a veure. Jo crec que són temes, els dos, molt seriosos. Estem parlant en els dos casos de col·lectius, de persones vulnerables, en el cas dels venedors de top manta també, i en el cas dels rodamons és evident que s'ha de donar una solució, però que ningú s'enganyi. És a dir, moltes vegades aquestes persones estan al carrer per una qüestió econòmica, però també darrere hi ha una qüestió patològica, moltes vegades van acompanyades de qüestions de malalties mentals. Són temes molt seriosos amb els que hem de tenir molt de rigor a l'hora de dir que farem segons quina cosa. Tothom sap, i si no ho sap cal explicar-ho, que els rodamons a Sitges, a Barcelona i a qualsevol altra ciutat del país moltes vegades tenen una mà estesa que ells no volen agafar perquè prefereixen estar al carrer, perquè ells saben que entrar en un lloc on hi ha unes normes, on hi ha uns horaris a complir, no és el que volen fer. I és evident que se'ls ha de donar un sostre, però en paral·lel en què sàpiguen que tenen un sostre hi ha d'haver tot un acompanyament d'un programa, moltes vegades psicològic, etcètera, etcètera. És un problema molt seriós aquest, eh?
Recuperaríeu el projecte de la Masia de Can Pere Mestres, el sentit final d'aquell projecte?
El sentit final, no al lloc, però jo crec que, i de fet ja s'està començant a treballar en aquest àmbit. Hi ha el projecte de la creació de pisos d'emergència social, en un cas un cas concret és per les persones sense sostre.
Segona pregunta.
Endavant.
Què penseu fer per gestionar el desenvolupament urbanístic i impulsar el pla d'equipaments i mobilitat?
Són dues coses separades. El desenvolupament urbanístic està en marxa, com és evident i obvi, tothom que passi per la Plana i Santa Bàrbara ja ho està veient, i allà ens hem de prendre molt seriosament què és el que farem a nivell públic, perquè hi ha tota una part que depèn de l'àmbit privat, és el que fa referència a l'habitatge. I pel que fa referència als serveis públics, doncs n'haurem de parlar. El que jo crec que no pot fer Sitges, el que no podem fer si som govern, com a governants i tenint en compte el que necessitaran els sitgetans i les sitgetanes, és projectar coses abans de saber que les necessitarem. Sobretot perquè no ens podem trobar en situacions com les que tenim ara, si pensem en el CAP, que suposo que en algun moment sortirà, sí. I per tant ja no et contesto aquest tema. El que està clar és que la Plana i Santa Bàrbara, que ha estat un desenvolupament molt qüestionat al municipi, Nosaltres jo crec que no tenim cap altre remei que plantejar-lo com una oportunitat, perquè allà hi podem encabir necessitats que reclama la gent de Sitges, no només els que hi som ara, sinó també els que vindran. Per tant, si en un futur Sitges necessita un nou CAP, allà s'hi pot planejar. És un espai on també segurament s'hi pot construir la tercera biblioteca pública del municipi. És un dels llocs on possiblement nosaltres veiem el Centre Municipal de les Arts. En qualsevol cas, jo crec que el pla de planejament de serveis públics s'ha de mirar globalment i a partir d'aquí decidir on va cada cosa perquè Sitges sigui un municipi compensat i equilibrat per donar resposta a tots els veïns i veïnes.
Abans de parlar de mobilitat, tocaríeu el pla general o, en el fons, us està bé més o menys el plantejament que es va fer en el seu dia?
Jo crec que el pla general vist en global en aquests moments, no ens hem plantejat en el treball del programa de govern que nosaltres plantegem, no ens hem plantejat modificar-lo, però si s'ha de fer alguna modificació puntual, doncs evidentment jo crec que qualsevol govern ha d'estar obert i ha de tenir la capacitat de fer aquesta modificació si és per donar resposta a un servei necessari pel municipi. Perdó. De mobilitat. Tenim un greu problema de mobilitat a Sitges.
Crònic?
Crònic, que ara és crònic greu, per entendre'ns. És a dir, ha sigut crònic durant molt de temps i ara ja jo crec que està en fase d'entrar en una situació crítica, diria, perquè, clar, per la mateixa raó, és a dir, Sitges s'ha anat fent gran. Històricament la gent vivia en un nucli bastant concentrat, això ja no és així. Jo, entre d'altres, per exemple, visc en una zona no propera al centre, cada vegada hi ha més gent que utilitza el vehicle, això fa que hi hagi molts llocs de Sitges que tenen un problema a nivell de mobilitat. Jo, com a concepte general, parlant del casc històric de Sitges, el que entenem com a casc històric, jo crec que en aquest espai tot l'espai que guanyem els vehicles serà ben guanyat. Per tant, aquí hem de resoldre diverses coses. Hi ha un problema important amb la càrrega i descàrrega, haurem de trobar una solució a aquest tema i la solució no la inventarem perquè s'ha descobert a molts altres llocs del món, és a dir, hi ha d'haver un lloc fora d'aquesta zona de pressió del casc antic on els vehicles grans tinguin un vehicle més petit, elèctric, com sigui, que pugui moure's pel casc urbà. Paral·lelament a això, hem de reordenar de nou la plaça de l'estació. No pot haver aquella acumulació de vehicles particulars, autobusos, taxis, no pot ser. Nosaltres apostem per treure els autobusos de la zona de l'estació i Sitges ara, de veritat, ara sí que sí, necessita una estació d'autobusos i nosaltres la veiem a la zona de Can Robert. Allà precisament és on creiem que la zona d'aparcament que ara s'ha fet no dona resposta a la necessitat real de Sitges. Aquella zona d'aparcament és insuficient. I no m'atreveixo a dir-te si per dalt o per baix, però la zona de Can Robert ha de tenir més plantes d'aparcament. Et poso aquests exemples perquè jo crec que són els que els sitgetans i les sitgetanes que ens escoltin veuran més gràficament.
Hem d'entendre un aparcament que es podria situar en alguna d'aquestes zones de l'aprofitament mig? Enteneu un aparcament públic?
Entenem un aparcament públic? No, on hi ha l'aparcament
de Can Robert,
però aquest aparcament pot créixer per dalt i per baix.
Entesos, allà entesos. Ara sí.
És una bona zona perquè...
És a dir, que allò fos un aparcament per plantes, eh?
Exacte, un aparcament per plantes i allò, aquella situació et permet sense cap tipus de problema desplaçar-te caminant a qualsevol lloc on hi ha esdeveniments, on fas el teu dia a dia, on has de fer gestions al banc, als comerços, etcètera, etcètera.
Seguim endavant.
Més preguntes.
Tercera pregunta. Un dels temes. I hem de suposar que la candidata, com la resta de candidats, li han dit matí, tard i nit. Què penseu fer per resoldre el problema de l'accés a la vivenda?
Mireu, s'ha de ser molt seriós amb aquest tema. S'ha de ser molt seriós perquè aquest és un problema greu per Sitges. A tot arreu hi ha problemes d'accés a l'habitatge, però aquí tenim una dinàmica de mercat que fa que el preu sigui molt més elevat que en d'altres llocs i això està expulsant a molta gent que no pot continuar vivint aquí. Jo durant aquesta campanya electoral he sentit moltes propostes vinculades al tema de l'habitatge i a mi em sembla que hem de ser seriosos i que jo el que crec és que un candidat o una persona que aspira a ser, en aquest cas, alcaldessa de Sitges, el que ha de fer és donar propostes que depenguin d'ells mateixos. Jo vull donar una proposta que depèn de nosaltres mateixos i hem explicat que, a banda del desenvolupament dels habitatges que aniran precisament a la zona de la Plana i Santa Bàrbara, d'aquest gran paquet d'aproximadament 600 habitatges, hem de continuar buscant més pastilles de sòl públic, però hi ha coses que s'han de fer de forma immediata. I això passa per triplicar l'ajut que actualment té l'Ajuntament a l'accés a l'habitatge, al lloguer just, al lloguer assequible. En aquests moments l'Ajuntament té 300.000 euros dedicats a això. Nosaltres proposem triplicar-ho, arribar fins al 1 milió d'euros i en paral·lel arribar al 1 milió d'euros, el que hem de fer és revisar les bases d'accés. Perquè és veritat que ara les bases d'accés no donen resposta al problema que té molta gent. Hi ha un topall de 800 euros per poder accedir i aquest topall no és realista amb el preu del mercat de Sitges. Però també és veritat que en paral·lel a això, nosaltres com a administració hem d'enviar missatges al mercat privat dient-los «si us plau, ajudeu-nos». Una persona que vingui amb un ajut de l'Ajuntament et pagarà cada mes, perquè aquesta és condició sine qua non perquè tingui l'ajut. Per tant, renuncia potser a 100 o 200 euros més del preu del lloguer
a favor de la
persona que ha de viure aquí.
Que diguem-ne de la garantia del pagament,
exactament,
perquè hi ha l'aval de l'Ajuntament. Clar, en aquest sentit.
Jo crec que totes les altres iniciatives de dir, bueno, els habitatges d'ús turístic... A veure, tot això està molt bé i nosaltres acompanyarem aquestes iniciatives, però és que això no depèn de nosaltres, això depèn de la voluntat d'un tercer. I jo no sóc ningú per dir-li a una persona que té un pis de propietat si me l'ha de cedir o no per lloguer assequible. Faré tot el possible perquè ho faci, però és que no el puc obligar per llei.
Per tant, enteneu
no es pot fer això.
Que la forma més ràpida de poder posar un pedaç fins que la promoció d'habitatges,
exacte,
no sigui un fet és ajudar aquelles persones a qui arribin a poder accedir
efectivament
al preu d'un pis.
I en paral·lel a això, altres coses que s'han fet darrerament, és a dir, aquella gent que està vivint en aquests moments en HPO que pertany a bancs, doncs parlar les vegades que faci falta amb els bancs, garantir que el banc no es vendrà allò a preu de mercat i si sovint nosaltres tenir l'opció preferent de compra, és a dir, és un tema al que hem d'estar pendents cada dia, hem d'observar la dinàmica de l'activitat immobiliària de Sitges perquè nosaltres hi puguem actuar.
És un parlar a distància, perquè òbviament les eleccions encara s'han de celebrar, però com que heu parlat del topall de 800 euros, si fos per Junts per Sitges, aquest topall on s'hauria de situar?
No ho sé, jo crec que jo ara, Vicenç, crec que això, dir-te un topall i dir que el pujarem 900 o que el pujarem 950, és una cosa que l'hem de parlar, a més no la podem parlar només des del punt de vista tècnic i de l'Ajuntament, ens hem de reunir amb el mercat immobiliari.
Però és evident que és un topall que ha de tirar cap amunt, no?
Sí, sí, s'ha de regular, s'ha de revisar l'alça, perquè és que si no estirem dient una cosa que no correspon a la realitat del mercat.
Un dels temes d'aquesta campanya, una nova pregunta, ens sortiran, ja ho saben vostès, que en aquestes 10 preguntes hem intentat reflectir d'una manera o una altra el que vostès els han aguitejat al llarg d'aquests 4 anys. Què penseu fer per resoldre les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf?
Mireu, jo evidentment he anat a les botigues i a Garraf, he parlat amb els veïns, i ja hi havia parlat quan entre el 2011 i el 2015 vaig treballar a Sitges. Jo crec que les reivindicacions de les botigues i Garraf sobretot els neguitegen coses que neguitegen a la resta de veïns de barris i urbanitzacions de Sitges. Jo crec que ho hem com a magnificat en alguns àmbits, sobretot en el que fa al tema de la neteja de la via pública. El problema que té un veí de Garraf o que té un veí de les botigues no és més gran que el problema que té una veïna de Montgavina o un veí de Vallpineda o del Poble Sec i les cases noves, perquè aquest és un problema global a tots els municipis. És veritat que al marge d'això hi ha assignatures pendents, com el centre cívic a les botigues, com el tema de la seguretat tant a Garraf i a botigues, que s'han de resoldre per aquella singularitat eterna que hem explicat sempre, perquè som un municipi allargat, perquè fa difícil que la policia pugui tenir la mateixa agilitat per arribar allà que al centre del municipi. I jo crec que és veritat que hem de donar resposta a un patrullatge més intensiu, però pel que fa a serveis, doncs jo crec que és el que hem anat dient durant aquest temps, no? És a dir, s'ha de donar la mateixa solució que requereix qualsevol altre lloc del municipi.
Això és també un problema crònic?
Jo crec que és un problema crònic, perquè saps per què? Perquè crec que és un problema de marc mental, i els marcs mentals són molt complicats de canviar. Llavors un ja té la percepció, és de percepció, perquè m'entengueu, és a dir, ells tenen la percepció d'estar en desavantatge, i jo crec que costarà molt de capgirar això, però en qualsevol cas és evident que hem de donar respostes a les seves reclamacions.
Us plantegem dues qüestions a partir també del que hem preguntat als altres candidats i candidates. Per un costat, si creieu que seria una via possible plantejar alguns serveis mancomunats amb Castelldefels per als veïns de les botigues i Garraf?
Jo crec que aquesta via s'ha d'explorar, per suposat. De fet, ja hi ha convenis en aquest sentit, és a dir, a nivell d'atenció sanitària i a nivell d'educació amb el tema de les escoles, això existeix. Totes aquelles coses que serveixin per millorar el dia a dia dels ciutadans, les hem de treballar, i tant que les hem de treballar. I si hem de parlar en Castelldefels i hem de mancomunar alguna cosa, doncs jo crec que això s'ha d'explorar.
I una més, perquè evidentment el govern de Miquel Forns ho va posar sobre la taula, plantejaríeu encara com una opció la consulta per la segregació o de moment la deixaríeu de banda?
Jo això de moment ho deixo de banda, no m'ho plantejo en aquests moments.
Una nova pregunta. Què penseu fer per resoldre la situació de bingo, la neteja i el reciclatge?
Doncs mireu, la solució del problema de la neteja no és senzilla. És veritat que en aquests moments s'està parlant d'aquest famós nou contracte que ha d'arribar i sembla que ha de ser la solució a tots els mals que té Sitges. I és una cosa que he explicat també en més d'una ocasió, de dos i de tres, durant aquesta campanya. El problema de la neteja a Sitges no el resoldrà només un nou contracte de neteja. Això ho tinc claríssim. I ho tinc perquè m'he preocupat de saber com funcionen les coses en molts altres llocs, en molts altres municipis, en ciutats més grans, més petites, en alguns llocs que tenen pressió turística com nosaltres. I al final el problema de la neteja requereix una gestió interna molt eficient. I això vol dir que ha d'haver un equip de persones destinades única i exclusivament a la qüestió de la neteja. Nosaltres tindrem Sitges Net en la mesura que siguem capaços d'auditar i fiscalitzar diàriament a l'empresa de neteja. Jo, sincerament, us he de dir que no sé si CESP està oferint el mateix servei, malgrat que tingui un contracte caducat, malgrat que estem en pròrrogues. Jo no sé si aquesta empresa de neteja, bueno, no ho sé, m'atreviria a dir que estic pràcticament segura que no, que el servei que dona Sitges està donant a altres llocs on també té contracte. La clau és fer complir el contracte. I el contracte s'ha de fer complir amb una fiscalització diària. Si nosaltres com a Ajuntament no som capaços de fer aquesta feina, per fantàstic que sigui el contracte, no ho solucionarem. I el tema dels residus, doncs, és evident. Hem de tenir molts més recursos per reciclar, perquè n'hi ha insuficients al centre i també n'hi ha insuficients als barris i urbanitzacions de Sitges.
Ens heu posat molt bé fa un moment. Si heu donat voltes per aquests mons de Déu, a fora fan això?
A fora fan això.
Hi ha algú que estigui, algú, em refereixo a algun municipi que estigui en una situació semblant a la nostra, per mal que sigui, perquè els ciutadans que us escolten diguin, mira,
no
hi ha un altre lloc que...
Com
el nostre
no l'he conegut. Jo ara és el que he explicat alguna vegada, estic treballant en una administració supramunicipal que m'ha permès anar a pobles i ciutats i jo no n'he vist cap. Em sap greu dir-vos-ho, però no n'he vist cap.
Heu hagut de defensar molt el govern en aquest assumpte?
L'he defensat fins on he cregut que l'he hagut de defensar. No l'he defensat excessivament perquè no, crec que no té gaire defensa, honestament. Em sap greu dir-ho, però és així.
Una nova pregunta. Què penseu fer per les platges i per la conservació del medi? I aquí entra regeneració, tota aquesta conciliació entre l'explotació de les platges i el manteniment de les platges, la sorra, etc.
Jo crec que ens hem de mirar la conciliació del medi, ens hem de mirar les nostres platges d'una manera segmentada. No podem parlar de les platges en general de Sitges. Hem de donar respostes a la realitat del que és Sitges i del que viu el nostre municipi, perquè nosaltres vivim del turisme i el principal actiu del turisme, especialment en els mesos de temporada, són les nostres platges. Però això passa sobretot en les platges urbanes, que són les platges del centre i a les que hem de donar sorra, perquè si no els serveis no s'hi poden col·locar les platges del centre del municipi necessiten serveis. És veritat que tenim un projecte que en aquests moments està també en pausa perquè hi ha hagut una reclamació al respecte del projecte presentat i haurem de parlar-ne i mirar-ho tantes vegades com faci falta, perquè la dinàmica de les platges no depèn de la nostra mà o depèn poc, perquè estem parlant d'un medi natural que afortunadament és viu i que afortunadament encara fa el que li dona la gana, que és com ha de ser, no? Per tant, nosaltres el que hem de fer és observar el que està passant a les nostres platges. Sembla que l'espigó submergit és una solució, però jo quin crec que ha sigut el problema d'aquest projecte? Doncs que, com passa moltes vegades amb qüestions com aquestes, ha tingut un desenvolupament excessivament tècnic i segurament la part dels experts ambientòlegs ha quedat una mica de banda. I llavors què passa? Que hi ha una persona que et diu això no està ben fet, perquè malmetrà, no sé què, no sé quantos, i a més oferim una proposta alternativa. Jo no sé quina serà la solució final. Que hem de trobar una solució final i tant de bo sigui un espigó submergit que no malmeti la biodiversitat? Tant de bo. Disculpeu, que estic una mica constipada. Aleshores, aquí jo crec que hem de buscar aquesta solució, que la platja s'ha de regenerar en temps i forma, no al mes de juliol i no al mes d'agost, i que hem de deixar tal i com estan les platges que no estan al casc urbà. Tenim un medi natural extraordinari, amb una biodiversitat que hem de garantir, i allà hem de fer-hi actuacions que són una oportunitat pel nostre futur. Nosaltres hem proposat una zona protegida de mar, que en principi ens agradaria que anés a partir de la Riera de Ribes fins aproximadament a la zona de Colls Miralpeix, perquè hi ha molta gent que valora i vol gaudir d'això.
Per entendre'ns, tota aquesta part de costa en la qual hi havia la discoteca Atlàntida, tota aquesta part, des de la Riera de Ribes fins a la zona de Miralpeix.
Disculpeu, m'està agafant un atac,
no, petit.
Un atac de tos. Aquesta, hi ha experiències, no gaire lluny d'aquí, al litoral de Girona, que han fet això, és a dir, deixar zones en les que no s'hi pot fer activitat de pesca, etc., i això regenera tot el litoral i et dona una garantia perquè la biodiversitat, la fauna, la flora continuï vivint en condicions.
Un apunt encara aquí. Fins que la qüestió de la regeneració de les platges o l'estabilització no estigui resolta, si no hi ha la draga, què hi pot haver? O si no, la draga?
Si no hi ha la draga, es pot regenerar la platja de forma terrestre, com ja es va fer fa aproximadament 6 anys, jo no me'n recordo quin any va ser exactament, que jo me'n recordo que aleshores estava aquí, es poden portar camions en horari nocturn, es fa l'operació i s'aboca directament la sorra en aquelles platges que tenen més mancança.
És a dir, en aquest cas, des de Junts per Sitges s'entendria que la draga no és una solució i que és millor la solució dels camions.
Home, jo crec que si la draga arriba tard, s'ha de fer amb camions, està claríssim, perquè és que, a més, primera que té conseqüències, perquè fins que tot no s'ha de recol·locar lloc té conseqüències, i evidentment la imatge que estem donant com a municipi turístic no és l'òptima, és a dir, que no té cap avantatge utilitzar la draga fora de temps i forma, per entendre'ns.
Una nova pregunta. Seguim avançant, 10:41 minuts. La pregunta per la candidata de Junts per Sitges: què penseu fer per millorar la seguretat, si és que veritablement Sitges té problemes de seguretat en algunes zones o no?
Les xifres, i això més d'una vegada li he demanat a l'alcalde, ens parlen que Sitges és un municipi, en aquest sentit, no preocupant, és a dir, no tenim xifres de robatoris superiors a la mitjana, tot i que jo entenc que això, quan li dius a una persona a la que li han entrat a robar a casa seva, de poc li serveix. Jo, de fet, soc una víctima, a mi m'han entrat a robar a casa meva, per tant, a mi que em diguin que estem per sota de la mitjana, doncs diré, doncs molt bé. Jo crec que el problema de seguretat és un problema, malauradament també, que transcendeix la nostra singularitat o el nostre cas com a municipi, però és evident que, tenint en compte com ha crescut i com creixerà Sitges, haurem de tenir més efectius policials per donar resposta a la qüestió de la seguretat.
Tenint en compte tota la normativa de l'Arsal i totes les dificultats que hi ha hagut per poder implementar el nombre de membres de la policia local, la qüestió dels cossos de seguretat privats entraria dins les possibilitats?
És una possibilitat, clar, és que haurem de buscar les que sigui. És a dir, jo crec que el que hem de fer és buscar solucions. És a dir, si hi ha una limitació legal que no et permet ampliar la plantilla en policia local, doncs haurem de buscar solucions que donin suport a les mancances de seguretat des de l'àmbit privat, sí, sí.
Costi el que costi.
Home,
costi el que costi, ja ens entenem. És a dir, fent una aportació, plantejant això des d'un punt de vista de pressupostos.
De racionalització, per suposat.
Una nova pregunta. Un altre dels temes d'aquesta legislatura, bé, d'aquesta, de les dues, perquè han passat anys i en portarem 8. Què penseu fer per afavorir l'assistència social sanitària i la reobertura del CAP?
Està ben plantejada la pregunta perquè ens parleu d'afavorir, és a dir, se'ls ha de dir als sitgetans i les sitgetanes que el CAP és una competència no municipal. El CAP és una competència del govern de la Generalitat i en el seu moment, quan es va tancar, responia a les xifres que eren molt reveladores. Explicaven que a les nits el servei d'urgències no l'utilitzava pràcticament cap persona. Jo crec que en paral·lel en fer la pressió a la Generalitat, que s'ha de fer la que calgui, en paral·lel a la pressió hem d'explicar a la gent de Sitges que té un CAP per utilitzar-lo a la nit, perquè és veritat que el que passava era això. I en paral·lel al tema de les urgències nocturnes anirà el tema de les farmàcies. Jo crec que s'ha dit explicar moltes vegades, és a dir, per llei les farmàcies no estan obligades a estar obertes si no hi ha un CAP al costat. Intentarem que reobri, farem tanta pressió com faci falta. Ara, després, és veritat que ells estaran auditant també, no sé si setmanalment, mensualment o trimestralment, quina és l'atenció que es fa des del centre d'atenció primària de Sitges.
També a partir del que ens han explicat alguns candidats o candidates, es pot, no sé si dir, plantejar l'obertura 24 hores del CAP, o com ha dit algú, els propis professionals del CAP creuen que plantejar l'obertura de les 24 hores sempre, tampoc a hores d'ara, tenint en compte les xifres que plantejàveu, per exemple, seria una opció, sinó plantejar-ho en determinats moments de l'any i, sobretot, plantejar un CAP amb més recursos i amb més dotacions.
Un CAP amb més recursos i amb més dotacions? Jo,
ningú dirà que no, això.
Jo crec que això és evident.
Ningú dirà
si
que
tenim
no.
Un CAP amb més recursos, més professionals, serà fantàstic. Quan més recursos tingui, és a dir, no hi ha mai prou recursos per la sanitat. Això està claríssim. Si en alguna cosa s'ha d'invertir com a país, és en això. Ara, també és veritat que el dels moments de l'any a mi és una cosa que us he de dir que no m'acaba de convèncer del tot, perquè prioritzarem un servei d'assistència sanitària pels mesos d'estiu, per quan vinguin visitants i turistes, i no ho tindrem el mes de febrer, març o abril, quan hi pot haver un sitgetà que té exactament les mateixes necessitats que en un mes de pressió perquè estem en temporada alta. A mi aquesta opció no és la que més m'agrada, perquè crec que un servei d'aquestes característiques ha de donar resposta a tothom i especialment a la gent que viu tot l'any a Sitges.
Fins on podeu conèixer? Per què li està costant tant a la Generalitat això?
Li està costant tant perquè no hi ha prou recursos, perquè les xifres no surten i perquè les retallades han fet que un dels sacrificis que s'han hagut de fer sigui aquest. Però vaja, els sacrificis estan fent en sanitat, s'han hagut de fer l'ensenyament i en molts altres serveis públics. Això és conseqüència d'una reivindicació que ens està portant a estar com estem com a país, eh? És a dir, Catalunya en aquests moments no està gestionant els recursos que genera, i això és un problema.
Ho pregunto perquè si fem cas a l'estadística, difícilment, diguem-ne, en un període de temps mitjà es tornarà a reobrir aquest CAP.
No sé, jo crec que potser podem aconseguir insistint i fent-nos molt pesats que ens deixin fer la prova, que nosaltres com a municipi ens comprometem a explicar als sitgetans i a les sitgetanes que utilitzen aquest servei, i jo crec que si la conselleria veu que aquest servei té activitat, segurament el mantindrà. Però clar, això ho han de fer possible també als conciutadans, per entendre'ns.
Penúltima pregunta del pot de vidre. I aquí hem de suposar que la candidata es podrà explaiar més, perquè és un dels projectes, diguem-ne, estrelles de la candidatura. Què penseu fer pel desenvolupament de la cultura, l'esport i l'educació?
Tot el que estigui a les nostres mans. El desenvolupament de la cultura, de l'esport i l'educació és fonamental, perquè si nosaltres no invertim en les generacions que seran les generacions del futur de Sitges, poc favor li estarem fent al poble que estimem i que volem governar. La cultura ha estat un dels plats forts del nostre programa de govern, perquè creiem que la cultura és una oportunitat. Jo ho crec molt, molt, molt fermament, que la cultura és una de les nostres grans oportunitats com a poble, perquè la tenim, perquè ens identifica i perquè la cultura té capacitat de generar desenvolupament econòmic per Sitges. Venim de moments en els que hem tingut esdeveniments de referència que de nou ens han col·locat al mapa, que han fet que el sector privat se n'hagi beneficiat, i estic parlant, per exemple, de l'any Ramon Casas. Estan creixent els nostres esdeveniments de referència com el Festival de Cinema. Com mai tenim un talent local amb artistes de totes les disciplines que estan ocupant el carrer i que estan ocupant espais municipals i els que hem d'acompanyar. I tot això nosaltres volem reblar-ho dotant de recursos, especialment als nens i a les nenes de Sitges, i creiem que és molt important que Sitges tingui un centre municipal de les arts, perquè no té cap sentit que un poble que aspira a ser capital de país a nivell cultural i fins i tot a tenir la capitalitat cultural del sud d'Europa no tingui un espai públic on es pugui aprendre música, on es pugui aprendre dansa, on es pugui aprendre teatre o on es pugui aprendre arts plàstiques.
Per tant, hem d'entendre que, per exemple, l'Escola Municipal de Música tindria un lloc definitiu, una ubicació definitiva?
No, l'Escola Municipal de Música nosaltres no la contemplem com a una escola municipal de música només, sinó que el Centre Municipal de les Arts és el lloc on s'encabirà la música juntament amb el teatre, la dansa, les arts plàstiques i allò que considerem que s'ha quedat anar dintre. I això ho hem parlat amb la gent que ja està ensenyant música en aquests moments a Sitges, amb els que també estan ensenyant dansa. És a dir, no ens hem il·luminat nosaltres un matí i hem dit farem això, Ho hem parlat i s'ha de treballar i sobretot ho farem amb la gent que ho està fent, que porta molts anys fent-ho i que tenen un projecte pedagògic darrere.
Hi ha un lloc al cap on podria haver-hi aquest centre de les arts?
Mira, hi ha diverses opcions. Nosaltres hem dit un lloc perquè com som gent seriosa i no volem dir coses que després no es puguin fer, hem de mirar quin és el millor lloc. Hi ha la granja 2, és una oportunitat.
Sí, en aquest pla de desenvolupament que hi ha d'haver.
La Plana Santa Bàrbara n'és una altra i Proelles també n'és una altra. És a dir, Sitges viurà una reordenació, com comentàvem abans, en els propers anys, i hi ha diversos llocs on és possible construir el Centre Municipal de les Arts i ho començarem a treballar allà on sigui millor. I en paral·lel es treballarà tot el projecte pedagògic d'aquest espai. I el tema de l'esport, exactament el mateix. És a dir, nosaltres creiem que hem de reordenar tots els llocs on es fan activitats esportives a Sitges. S'ha de donar resposta a d'altres que ara hi ha reclamació, com per exemple un lloc amb pràctica d'atletisme, tothom vol córrer, tothom fa entrenaments i ens diuen que aquesta és una mancança. Hem de mirar també on ve, perquè segurament hem d'aprofitar algun espai natural que ens permeti, sense malmetre res, poder desenvolupar aquest projecte.
O sigui, el que es pot constatar és que continua havent-hi demanda d'instal·lacions esportives.
Totalment, no s'acaba mai. És a dir, la pràctica de l'esport realment és una de les fortaleses.
En això també coincideixen més d'un candidat i més de dos, en què hi ha demanda, en molta. Què veritablement les instal·lacions esportives estan en una situació gairebé, diríem, que sobrepassades per la demanda
sí,
que hi ha.
Sí, la veritat és que sí. Però sobretot ens interessa que es doni resposta a totes les edats, és a dir, que des dels nens, la gent de mitjana edat i la gent gran pugui practicar esport. I una cosa que m'obsessiona molt a mi, és a dir, que tots els nens, especialment aquells que ho fan com a activitat extraescolar, tinguin accés a la pràctica de l'esport. I per això nosaltres, tant en l'àmbit de la cultura com en l'àmbit de l'esport, el que volem és traçar un triangle que sigui ajuntament, tercer sector i escoles, perquè donem resposta primer de tot als nens i a les nenes que vulguin desenvolupar-se en qualsevol d'aquests àmbits. No tindrà sentit fer una instal·lació esportiva si aquesta instal·lació no dona resposta a un nen de 3, 4, 10, 15 o 20 anys que vol fer esport a Sitges.
Darrera pregunta. I si vostès són habituals oients d'aquestes converses, saben que no ha sortit un tema que és el que mou l'economia sitgetana. Què penseu fer pel turisme, el comerç i el desenvolupament del pla d'usos? I aquí situaríem tot el que fa referència a l'oci nocturn, a l'equilibri entre el descans i el lleure, que també ha estat un dels temes recurrents en aquesta legislatura, zones comercials i pisos turístics il·legals.
Quantes coses juntes Quantes per coses respondre juntes en menys de... amb tan poc temps.
Hi ha temps encara.
Qui ens hagi seguit més o menys a nosaltres durant aquesta campanya sap que nosaltres hem parlat des del primer moment, jo he parlat des del primer moment de la recuperació de l'Agència de Turisme de Sitges. El tema del turisme és un tema massa gran, massa seriós, com perquè se'ls pugui resoldre des d'una sola regidoria, o dos o tres.
Va ser un error tancar-la?
Jo crec que sí, però jo ho vaig dir sempre. Jo sempre li vaig dir a l'alcalde que jo creia que l'Agència de Turisme no s'havia de tancar. Precisament perquè l'Agència de Turisme, amb un òrgan d'aquestes característiques, et permet tenir una mica més d'agilitat per buscar recursos i fórmules de desenvolupament que només des d'un ajuntament, amb aquelles lleis que hem dit mil vegades, amb una caixa única, fa molt possible que es puguin buscar patrocinis, que es puguin fer coses novedoses, que puguem ser creatius.
És a dir, d'alguna forma per desvincular-la de la maquinària administrativa.
Però en el sentit,
en un sentit
positiu,
d'agilitat en les accions.
D'agilitat administrativa.
Però tanquem després, parèntesi d'Agència de Turisme.
Exacte. Però després també, perquè el model turístic de Sitges és una qüestió que ens interpel·la a tots, a l'administració pública, però també al sector privat. El com i el que fem amb el turisme de Sitges ho hem de decidir entre tots. Ens hem de discutir tant com sigui, decidir si la temporada comença aquest dia, si hem de primar un tipus d'esdeveniment o d'un altre, però ho hem de decidir entre tots. L'obligació de l'Ajuntament és fer possible que aquelles coses que el sector vol puguin passar a Sitges, i això vol dir doncs, tenir un poble net, tenir un poble accessible, tenir aparcament, tot això és responsabilitat de l'Ajuntament, però la responsabilitat del sector és també donar serveis de qualitat que donin resposta a aquest turisme anhelat que sembla que estem eternament buscant. I l'Agència de Turisme, jo la concebeixo d'una forma més àmplia de com estava concebuda històricament. L'Agència de Turisme en aquests moments, com a gran motor econòmic del municipi, ja no pot ser només un lloc en el que tinguin veu i vot l'hoteleria i la restauració, també hi han de ser les platges i, per suposat, també hi ha de ser el comerç, perquè al final el comerç viu de la gent que cada dia viu en aquest municipi, però també i sobretot dels nostres turistes i dels nostres visitants. Per tant, aquest ha de ser un òrgan on tothom hi sigui representat i han de passar altres coses, eh? O sigui, a banda del tema de l'Agència de Turisme, jo crec que amb el tema del comerç, que hem tingut un problema greu en aquests últims anys, amb un pla d'usos que segurament ha arribat tard, i ara ja no podem retrocedir en segons quines coses. Hem d'aconseguir, jo he parlat amb molts botiguers, amb molts comerciants durant aquesta campanya i abans, i els hi he dit sempre, és a dir, jo necessito que vosaltres esteu constituïts com a lobby, com a entitat, com a associació, és a dir, jo he de tenir un interlocutor quan vosaltres tingueu un problema. No puc parlar amb 60 botiguers si sóc la vostra alcaldessa. Vosaltres m'heu d'interpel·lar a mi, però m'heu d'interpel·lar amb un grup de pressió potent i de veritat.
Oci nocturn.
L'oci nocturn. Sitges ha perdut un dels seus grans signes d'identitat, que és el carrer del Pecat. No ens haguéssim hagut de permetre que passés això. No sé si podrem retrocedir-ho, tant de bo. A mi m'encantaria poder retrocedir el que ha passat al carrer del Pecat i que el recuperem, perquè és un d'aquells símbols que ens fa reconeixibles a molts llocs i especialment també fora del municipi.
De qui era responsabilitat, això? Perquè, és clar, quan es perden les coses...
Jo crec que aquí hi ha hagut responsabilitat. Jo crec que això ha passat en un moment de crisi, de forta crisi, i segurament hi ha hagut una no conversa, no? És a dir, jo crec que l'administració ha d'estar en conversa permanent amb el sector privat, perquè quan salten llums que estan de color àmbar no s'acabin de posar de color vermell i que fem alguna cosa perquè no arribem al semàfor vermell, no? Jo crec que hi ha responsabilitats compartides en tot això.
És evident... Aquest oci nocturn ara com hauria de ser?
Aquest oci nocturn ha canviat. Jo crec que la paraula... O sigui, jo crec que no hem de parlar només d'oci nocturn, sinó que hem de parlar del concepte d'oci en general. Perquè quan tu busques els models que s'estan duent a terme a d'altres llocs de referència, no? En situacions, en municipis turístics, per exemple, a Eivissa, no? Tothom parla moltes vegades d'Eivissa. A Eivissa, l'oci nocturn s'ha desplaçat molt cap a l'oci diurn. I els models de discoteca antics que començaven a partir de mitjanit, de la una, de les dues de la matinada, s'han desplaçat durant el dia. És veritat que allà ho tenen molt millor que nosaltres perquè la seva geografia els hi permet tenir zones que no molesten els veïns. Nosaltres això ho tenim molt complicat. Però és veritat que hem de ser capaços de generar oci a les platges, hem de ser capaços de generar oci a les parts de dalt dels hotels. És una cosa que està molt de moda. Nosaltres tenim hotels que tenen terrasses i hem de regularitzar això perquè aquests top roofs són llocs fantàstics i a més atractius. Tenim moltes coses a fer en l'àmbit de l'oci que es poden desenvolupar i tirar endavant.
Tocareu els impostos?
No.
Un no rotund?
No en tinc cap intenció de tocar els impostos.
Un no de moment? Uh-huh. O un no d'entrada?
Un no d'entrada.
Un no d'entrada.
Estava ben aigua.
Amb qui no pactaríeu mai?
No pactaria mai amb aquelles opcions polítiques que qüestionen els drets fonamentals i les llibertats i que aplaudeixen la situació que estan vivint els nostres presos polítics i els nostres exiliats, sense cap mena de dubte.
Per tant, obviem la pregunta que hem fet a tots els candidats sobre el posicionament del govern municipal a l'entorn del procés, perquè hem d'entendre que és obvi que Mònica Gallardo continuaria en aquest sentit el posicionament del govern de Miquel Forns en aquest assumpte. Heu parlat d'un tripartit i d'una forma molt oberta en l'acte central de campanya de Junts per Sitges. Òbviament, fa dos dies teníem Aurora Carbonell. A Mònica Gallardo li hem de preguntar així. Quan Esquerra va entrar al govern, va marxar Mònica Gallardo?
Mònica Gallardo anava a marxar del govern, eh? No hi ha hagut ningú que m'hagi fet fora de cap lloc, de moment, encara.
Aquella història apòcrifa?
És a dir, jo crec que en aquell moment...
Que venia a explicar que les raons de la marxa de Mònica Gallardo tenien a veure amb la incorporació d'Esquerra al govern?
És veritat que Mònica Gallardo era un càrrec eventual al govern... Era un càrrec vinculat a la figura de Miquel Forns i que una de les condicions que va imposar Esquerra Republicana va ser no tenir eventualitats. No sé si es van posar, suposo que es van dir que posar els noms i els cognoms. En qualsevol cas, crec que aquest va ser, però no per Mònica Gallardo i per l'altra persona que em va acompanyar. Jo crec que va ser un gran error perquè un ajuntament com el de Sitges, amb unes dimensions com les de Sitges, amb una activitat, perquè la conec, puc parlar-ne perquè la conec, no es pot permetre el luxe de que un alcalde o alcaldessa no estigui acompanyat d'un mínim equip al seu costat.
Estaríeu a gust en un govern d'Esquerra? O amb Esquerra?
Jo estaria a gust en un govern que doni resposta al programa de govern honest i realista que hem treballat des de Junts per Sitges per donar resposta al moment crucial que viu Sitges i per ser molt honestos amb els sitgetans i les sitgetanes. Nosaltres hem vingut aquí a millorar Sitges, no hem vingut aquí a ocupar una cadira. El que intentem fer és una cosa molt seriosa, no s'hi val a qualsevol preu. Per tant, qui estigui disposat a remengar-se de veritat i a treballar perquè Sitges doni resposta, perquè l'Ajuntament de Sitges doni resposta a les necessitats que tenim com a municipi, podrà treballar amb nosaltres.
Mònica Gallardo, gràcies, sort.
Gràcies a vosaltres. La primera i l'última entrevista, la de Ràdio Maricel, eh?
I em sembla que el darrer cop que vam parlar amb Mònica Gallardo va ser arran del pregó de Festa Major.
Ostres, fa molts anys.
Era una altra. Són les 11. Gràcies de nou.
Cada dia, al matí amb nosaltres.